Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
La tercera hora dels dimarts continua sent per al Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, gràcies.
Com prova el setembre?
Bé, de moment bé. De moment arrenquem sempre amb més energia després de fer vacances.
Bateries carregades.
Sí, va bé, va bé.
El setembre és sinònim de tornada a la rutina, comencen cursos, per tant, el Servei de Català... Esteu a punt o fent inscripcions?
Sí, encara no, inscripcions pròpiament encara no hem començat. Hem començat el procés, que és el, això, les prèvies, d'informació, de proves de nivell, però el que són inscripcions, concretament, comencen la setmana que ve.
Ens presentes l'oferta de cursos de català?
Sí, bé, per explicar una mica així, en general, l'oferta del Consorci, hi ha, diguem, novetats, perquè aquest curs hi haurà molts més cursos que s'ofereixen. En aquest període hi haurà 1.700 cursos de català a tot Catalunya,
a tot el país.
No a Vilafranca. 1.700 cursos, això vol dir unes 40.000 places i representa un augment d'un 15% respecte a ara fa un any.
Era una promesa del govern.
Sí, és això que ja em van dir, un pla de xoc, perquè doncs, per poder garantir que tothom, qui vulgui, pugui aprendre català. I ja es va començar, que ja us ho vaig explicar una mica abans de l'estiu, a l'últim trimestre, ja vam augmentar una mica el nombre de cursos dels nivells bàsics, sobretot, i ara també doncs, s'ha ampliat, hi ha més personal, per tant hi pot haver més oferta de cursos. I també això, com us deia, sobretot aquesta ampliació d'ofertes de cursos inicials i bàsics uns, o sigui, que són els cursos del primer nivell per a les persones que fa poc que viuen aquí, que han de començar a aprendre català perquè el comencin a entendre i parlar una mica. De l'oferta aquesta total que us dic d'aquests 1.700 cursos, doncs és més o menys un 60% de l'oferta, són cursos inicials i bàsics uns. De dos, bàsics 2 i 3 també n'hi ha més que d'altres nivells, però sobretot inicials i bàsics 1, que són els primers. Tots aquests bàsics i inicials es fan sobretot en oferta presencial, o sigui, assistir a classe dos dies a la setmana.
És important, no?, quan
sí,
comences.
Sí, també n'hi ha alguns en línia, i alguns d'aquests que diem virtuals i alguna altra modalitat, però principalment són presencials, perquè és el més recomanable a l'hora de començar a aprendre. I després del que són, en canvi, el nivell més el superior, que és el C2, que també s'ha ampliat una mica l'oferta, perquè també hi ha molta demanda, doncs aquest s'ofereix només en línia. Aquests no es fan presencials. Llavors, per inscriure-s'hi, això que anàvem a les inscripcions...
Deies que just ha començat el procés, no la
inscripció
en si. Sí,
exacte. Ara, aquests dies, el que estem fent són les proves de nivell, perquè per apuntar-se un curs hem de saber el nivell que tenen les persones que el volen fer, i a vegades, doncs, això, un mateix no ho sap exactament quin és el seu nivell. Ara, aquests dies, fem les proves. Si són persones que no parlen gens el català i pràcticament no l'entenen, només amb una petita conversa o per telèfon o quan venen els serveis de català presencialment, i ja els diem el nivell que han de fer, que és el primer, i ja està. Però si ja parlen una mica o ja tenen un nivell més alt, doncs o bé acrediten el nivell que tenen amb un certificat, que pot ser que ja el tinguin pels seus estudis o, o perquè han fet cursos en algun altre, sí, en algun altre lloc, o si no, fem aquesta prova de nivell. Això és el que s'ha de fer ara, aquests dies, aquesta setmana, perquè dilluns ja comencen inscripcions. El 15 i el 16 és el que en diem torn preferent, que fem inscripcions pels que ja són antics alumnes, els que han fet cursos durant l'últim any. Per tant, si algú encara no ha fet cap curs, encara el 15 i 16 hi seria temps, doncs, de fer alguna prova de nivell per inscriure's més a un altre dia. 15 i 16 són els antics, els preferents. El dia 17, dimecres, és quan s'obre el torn general d'inscripcions, però aquesta vegada s'ha planificat d'una manera, d'una altra manera, per veure si no hi ha tantes cues. Aquest dia 17 només serà pel nivell inicial i bàsic 1. De fet, és el dia que hi haurà més concentració de gent, perquè és l'oferta més àmplia que fem, perquè és la demanda més àmplia, per tant, és quan hi ha més gent que ve a inscriure's d'aquest nivell.
I és dimecres de la setmana vinent.
Dimecres. però cal, almenys les persones que fan, necessiten altres nivells, doncs no cal que facin cues tan llargues. Llavors el 17 només inicial i bàsic 1, llavors hi ha el 18 i 19 per tots els nivells. Els que hagin quedat que no han vingut del bàsic 1 també els inscrivim, i a partir d'aquí fins al C1. Tots aquests nivells, 18 i 19. I el 22, que serà l'altre dilluns, només serà pel nivell C2, que també és un altre gruix important, tot i que el nivell C2, com que és un curs, són cursos en línia i són aquests nivells superiors, normalment les persones interessades ja s'inscriuen en línia i no hi ha tanta cua presencial per venir a fer inscripcions.
És el que té molta demanda,
molta
des
demanda.
De fa un any i escaig.
Sí, o més i tot.
Més
ja,
i tot,
sí,
ja.
Sí, o dos anys, perquè és com que es demana per ensenyament i per altres places de l'administració, doncs hi ha més sol·licitud. I llavors la majoria de persones a través de l'aplicació ja se'n surten i es poden inscriure per internet, perquè les inscripcions també és això que no ho he dit. Es pot venir presencialment als serveis de català, que tots aquests dies del 15 al 22 es pot venir de 9 a 2 i de 5 a 7 de la tarda. Aquests dies obrim a les 9 del matí, que normalment obrim a les 10, però no, aquests obrim a les 9. I això, que es pot fer presencialment o, si no, a través de la web del Consorci. També es pot fer per internet, des de casa. Passa que a vegades doncs, hi ha dificultats o no les coneixen prou bé les tecnologies o es penja el programa, que també a vegades passa, i per una cosa o altra doncs es pot venir al servei i ho fem presencialment.
Tot i que aquest any, al fer-ho esglaonat, sembla que la web ha de resistir millor, no?
Sí, clar, si no hi entra tanta gent de cop, doncs potser aguantarà més. Però, esclar, a vegades és això, que la persona que ho fa pel seu compte tampoc no sap exactament quin nivell ha de fer i entra encara que no sigui el dia que toca. Bé, això veurem com funciona. També tindrem suport d'un personal per gestionar una mica les cues, per ajudar les persones que s'estan esperant, ajudar-nos a repartir números. També hi haurà algun suport més d'aquest tipus, auxiliar. I perquè així doncs, el personal tècnic es pugui dedicar més doncs, a informar sobre el que és més tècnic de nivells, a fer les inscripcions i no ens hàgim d'entretenir tant doncs, això, a repartir números o donar instruccions a la gent que s'espera.
Estem parlant d'un trimestre, de fet.
Sí, sí.
Aquestes inscripcions són pel primer trimestre de curs.
El trimestre que acaba el desembre, a principis de desembre ja s'acaba. Comencen les classes el 25 i 29 de setembre i acaben a principi de desembre. Vull dir que és un trimestre. Però aquest primer trimestre sempre és el que hi ha encara més gent. Després, al gener i a l'abril, quan tornem a fer cursos, també hi ha cues últimament, però potser no tant. Aquest sempre és el gruix més important. I encara també una novetat que s'ha afegit per assessorar i donar informació és que el telèfon d'atenció ciutadana, el 012, també informa. Vull dir que si algú truca allà, doncs li diran com ho ha de fer per fer un curs de català. I què més us puc dir? Ah, i sobre els preus, doncs que els inicials i bàsics són gratuïts i la resta de cursos sí que s'ha de pagar una inscripció al principi o primers dies, dos dies, des de que es fa la inscripció hi ha dos dies per pagar, però també hi ha reduccions dels preus. Les persones que estan en atur, alguna discapacitat, famílies nombroses, monoparentals, tenen reduccions del preu de la matrícula. Per tant, depèn de cada nivell, varia una mica el preu.
Què recomanes si ens hem d'inscriure, si volem començar un curs al Consorci?
Del que és el procediment, doncs això, ara informar-vos si sabeu el nivell i si no se sap el nivell, doncs intentar acreditar-lo amb un certificat o fent una prova. Entrar a la web del Consorci i llavors vas seguint tots els passos. Dius allà que vols fer un curs i en aquell moment et preguntes si tens el certificat, si no, i què has de fer.
I pots fer la prova de nivell online?
Sí, sí, sí. Es pot fer així o es pot fer presencial. I ja està, seguint aquest procediment és el més senzill perquè així ja obtens un codi de tràmit i així el dia que et toca la inscripció ja entres directament a la plataforma amb el codi de tràmit i ja t'has estalviat un pas. Si ja t'has registrat abans a la plataforma, perquè si llavors encara has de fer el procés de registre, doncs tot s'alenteix una
triga
mica.
Més.
I quan et toca, doncs ja pot ser que hagis perdut l'horari que a tu t'agradaria. Clar, ampliant aquesta oferta vol dir que fem molts més cursos de nivell, sobretot bàsics uns, hi ha més horaris, hi ha horaris de quarts de 10 del matí, n'hi ha a les 12, n'hi ha a les 4, n'hi ha a les 7. Hem allargat també l'horari de 7 a 9, que acabàvem una mica més aviat, ara es fa una hora una mica més tard. Vull dir que opcions n'hi ha. I també fem una modalitat que és una, vam començar el curs passat, que és semipresencial, que en comptes de fer classe dos dies a la setmana, només és classe un dia i la resta s'ha de fer com si fos un curs en línia. I també és una altra modalitat que... Bé,
persones, híbrida, no?
Sí, que persones que un dia poden anar a classe però dos no, doncs bé, també podem fer aquestes. Vull dir que de modalitats n'hi ha i oferta també.
Ara cal les ganes.
Les ganes.
I aconseguir tanda.
Que sempre, sí, de ganes n'hi ha, perquè ja ho veiem cada curs, que n'hi ha, sobretot aquests primers nivells. Aquests semipresencials, els que fem són l'intermedi 3 i el suficiència 1, que és un nivell una mica més alt. I també s'ha de garantir que es fa feina des de casa en el curs, en la part en línia, perquè si només vas a classe un dia a la setmana, doncs tampoc no s'aconsegueix el nivell del curs.
Per acabar, recorda'ns la pàgina web del Consorci.
Sí, doncs la web és cpnl.cat i allà mirem inscripcions o vull fer un curs, que és la pregunta que et fa, i trobes tota la informació. I si no, ens podeu trucar i us informem.
Passen un parell de minuts, d'un quart de 12, i presentem el concurs d'aquesta temporada 2025-2026 i començarem a jugar avui també, i obrirem línies i regalarem el primer llibre de la temporada. Qui té un germà té un tresor, un llibre infantil d'edicions del Pirata que explica la gelosia entre germans amb un toc d'humor i amb molta tendresa i, a més, també té un joc de buscar i trobar. Teresa, què proposes? Què planteges aquest curs?
Bé, més o menys similar al que potser havíem fet el curs passat o algun altre. D'entrada faríem un concurs sobre lèxic o també frases fetes, que es basa en un material del Jordi Esteban, que és un tècnic que havia treballat al Consorci, que ja l'hem utilitzat altres vegades, que té molts vocabularis i molts jocs de paraules. I també continuarem amb aquest material. Serà una proposta d'una paraula, el significat d'alguna paraula, i donarem tres opcions sobre els possibles significats. Per tant, és allò de la resposta A, B o C, o 1, 2, 3, depèn de com vagi bé, i relacionats amb algun tema. Per exemple, avui doncs plantegem el tema d'aliments i alimentació. Per tant, les paraules que surten avui són d'aquest tema. I bé, el millor que podem fer és proposar-ne algunes.
Començar,
i veure,
truqueu
veure...
al 938-827-2626 i jugueu.
Exacte. Per exemple, la primera pregunta d'avui. Què és una aranja? A veure, què us sembla que és aquest nom, aranja? Jo dono tres opcions. Pot ser, una poma plana, aplanada, o dos, l'encreuament del préssec i la pruna, o tres, una fruita com la taronja, però més àcida i de color groc. A veure, què us sembla que és la aranja? En castellà té un nom molt diferent, que a vegades ens equivoquem, per això.
De partida, la paraula sempre és correcta en català.
Sí, és correcta.
Sempre ho serà.
Bé, també us puc dir com és en castellà. Però bé,
no deixem-ho. De moment no ho diguis, seria una pista, potser.
Sí, potser sí, perquè potser en castellà es coneix més. Doncs bé, aquesta seria la primera.
Aquesta és la primera pregunta, la primera paraula del concurs del Català al carrer, que torna avui, ens acompanyarà cada dimarts a aquesta hora. Podeu jugar, podeu participar, tot trucant al 938-827-2626. Quan siguin dos quarts de 12, sortejarem un llibre, un conte infantil, entre totes les trucades. Segona paraula.
Va, segona. Què és un cigaló? A veure, això és una paraula, ja potser és una mica antic, però
tantes.
Vaja, sí, tantes, una mica sí, eh? Però bé, què és un cigaló?
Aviam.
Doncs bé, un cafè amb una mica de conyac, o dos, un cafè amb gel, o tres, un cigar molt gruixut. Què us sembla? Què és un cigaló? També és una paraula que a vegades es fa servir en castellà o s'ha utilitzat molt en castellà. Per tant, a veure si amb la forma en català, si sabem el que és.
Tenim una concursant disposada a jugar amb nosaltres. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1 i tenim dues paraules, per tant, pots triar.
Mira, em decantaré per la segona, que estic més
segura.
Sí, pel cigaló. Sí. Què és un cigaló? Sí. A veure...
Doncs és un cafè amb una miqueta de licor, de punyac, normalment,
sí.
Del brandy.
Exacte, de les tres opcions que he dit jo he dit amb una mica de conyac. Però és veritat això que dius tu, que si ho busques al diccionari, per dir-ho d'alguna manera, és una beguda amb cafè i algun licor. Que el diccionari diu especialment conyac o anís, també es veu, que s'acostuma a fer també amb anís.
Sí.
Doncs molt bé, i la forma que no hauríem de dir, saps quina és? La incorrecta?
La Montse sap la bona.
Sí, ja està bé, eh? La forma en castellà, que habitualment s'havia utilitzat, sobretot abans, és carajillo.
Carajillo.
Exacte. Anar a fer un carajillo. Doncs no, carajillo no és la forma i l'adequada. Tot i que ara ja no sé si se'n fan tants de cigalons, potser es fan altres combinats, no ho sé.
Tot torna, eh?
Sí, potser sí. No, sí, hi ha coses que no s'acaben de perdre. És veritat, és veritat. Doncs cigaló, molt bé.
Felicitats, Montse, i sort amb aquest 1.
Doncs molt bé, gràcies.
Gràcies.
Bon dimarts.
Adéu.
Adéu. També ens ha trucat l'Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
Tens el 2.
Vale.
I et queda l'aranja.
Sí. Què et sembla que és una aranja?
Jo diria que és l'opció número 3.
Exacte. Una fruita que és com ara la taronja, però té un gust més àcid i és més de color groc. Eh? El color canvia una mica. N'has menjat d'aranges?
No, no.
No.
No, és que la taronja ja no m'agrada massa.
Ah, i si encara és més àcida, encara pitjor, no?
No, sí, sí, sí.
Aquí també, igual com l'altra paraula, doncs el que ens hem de fixar és no dir-ho amb la forma en castellà, que és pomelo.
Pomelo.
Això seria un pomelo, per això havíem dit si era un tipus de poma, però no. En castellà és pomelo, català és aranja, no s'assemblen gens, no tenen un mateix origen, aquestes paraules, exacte.
Res.
Sí, sí. Molt bé.
Felicitats, Assumpció.
Gràcies.
Tens el número 2.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? Bon dia a tothom.
A tu per trucar. Bon dimarts.
Adiós.
Sembla que està agradant el concurs.
Mira,
perquè
sí.
L'han encertat tant la
I
Montse
tant.
Com l'Assumpció. Has trobat una fórmula que agrada.
Molt bé. Ara necessitem més paraules.
Sí, aviam.
Doncs vinga, va, diem un parell més. Què vol dir deixatar un ou? Què vol dir deixatar? És una paraula que està bé que recuperem. Deixatar. Pot ser, 1, desfer-lo, batre'l, batre l'ou. 2, coure'l al bany-maria. O 3, separar la clara del rovell. A veure, què us sembla deixatar? Què vol dir?
Deixatar aquest verb, és correcte.
Exacte. I em puc dir un altre per anar triant. Què és un menjar aixerraït? També, xerraït. Ja veieu que recuperem paraules una mica antigues, però que està bé que les mantinguem. Un menjar xerraït, què pot ser? 1. Un menjar sense sal ni cap altre condiment. 2. Un menjar sec i eixut. O 3. Un menjar excessivament salat. Què us sembla que és xerraït?
És bonica aquesta paraula.
Sí.
Estic pensant que feia molt que no la feia servir.
Però, en canvi, la coneixes,
xula.
No?
Sí.
És allò.
Sí, sí.
I més si l'has d'escriure, aixerraït, tu has de rumiar una mica, eh?
Com l'escrivim?
Comença per ei, aixerraït, al final amb una dièresi a la i, aixerraït.
I aranja i cigaló, com les
com
escrivim? Sí, va, ja posats.
Bé, no ho sé, aranja amb jota.
Amb jota. S'ha
d'escriure amb una jota, la resta són as, les vocals. I cigaló, doncs res, amb accent a la o tancat, No té més dificultat. Cigaló, així.
Truqueu-nos al 938-72626. Avui és el primer dia del concurs del Català al carrer, que ha tornat, igual que el Penedès en xarxa, des d'aquesta setmana. I en temps de concurs tenim dues paraules amb tres opcions. Busquem el significat d'una banda del verb deixatar, en aquest cas seria deixatar un ou.
Sí.
La Teresa ha donat tres opcions que podem recordar. I de l'altra, la paraula aixerraït, i com que avui va d'alimentació, volem saber el significat d'un menjar aixerraït.
Sí, ja per això, esclar, donem tres opcions. En el cas de deixatar, sí que m'he referit a un ou, però també, si ho busquem al diccionari, vol dir barrejar un sòlid amb un líquid, fer que es disgregui, que es dissolgui una cosa amb l'altra, doncs també ho podríem aplicar a algun altre element, que no cal que sigui necessàriament un ou. Però aquí, basat en les tres respostes que donava, les tres opcions, sí que és sobre un ou, Pot voler dir desfer-lo o batre'l, un ou, o bé coure'l al bany-maria, o bé separar la clara del rovell.
Tenim una trucada, aviam si ens parla del deixatar o de la xerraït. Jacqueline, bon dia.
Bon dia.
Quina paraula t'ha agradat més?
Xerraït.
Xerraït, molt bé. I què et sembla que vol dir això?
Aquesta segona opció que han explicat vostès.
Molt bé, que és un menjar...
Jo no sé si... Sí, de vegades es diu això, però ara vostès ho han dit més bé.
És un menjar sec, sec i eixut, eh?
Sí, això.
Però sí que l'utilitzes en aquest sentit, no? A vegades un tall de carn o això que queda allò que no te'l pots treure de la boca, que està sec.
Sí. Jo ara saber-me explicar no ho sabia, però... Doncs... Decidir pensar que d'això, perquè de vegades es diu aquesta paraula.
Sí, sí, sí. Hem dit la primera opció, que dèiem menjar sense sal, doncs en aquest cas seria insípid o insults, sí, sí, que no seria aquest cas, i l'altre dèiem que era salat, per tant, no, el que buscàvem és un menjar sec i eixut. Molt bé.
Bueno, felicitats, doncs, Jacqueline, bueno, sort amb el 3.
Gràcies.
Bon dia,
igualment,
bon
adéu.
Adéu, adéu.
I amb el número 4 saludarem la Roser. Bon dia.
Oh, hola, bon dia.
Què tal, com vas?
Bé, mira, anar fent per aquí.
Vinga, doncs juguem una mica al català.
Val.
T'ha quedat la més complicadeta del dia, em sembla.
Sí? No sé. Sí? Deixatar, bueno. Deixatar un ou.
Em sembla que és la primera opció, no?
Molt bé, sí, sí, batre l'ou.
Em trec el
sí.
barret.
Batre per fer una truita o
exacte.
Per fer alguna cosa arrebossat, vull dir, és batre l'ou.
Sí, barrejar la clara i el rovell, no separar-ho, que és una opció que deia, sinó justament barrejar-ho perquè queda homogeni, que potser la paraula que fem servir més és batre, no?
Exacte, batre els ous. Batre. Vaja, jo dic batre l'ou, sí. Vull dir, el batro.
Però abans es deia això de deixatar, eh? També són paraules que es van perdent una mica.
Bé, sí, sí.
Per això les anem repetint, perquè
pues
no es perdin.
L'enhorabona, Roser. Gràcies per la trucada.
Vale, a vosaltres. Adéu, adéu.
Cuida't. Adéu, adéu. Ens hem quedat sense paraules, no?
És el primer dia,
sí.
Hi havia ganes de concurs.
Però encara en tenim més, eh?
Quatre
podem
trucades,
dir algun altre.
Bé.
Sí.
Si vols ho deixem aquí.
Va, doncs deixem-ho aquí, vinga.
I
així
toca...
ens les guardem.
Guarda, seguim amb alimentació la setmana vinent,
sí,
si vols.
Sí, tant. Podem...
O d'aquí uns dies hi tornem.
L'alimentació dona per
dona molt de
podem
joc,
anar
oi?
Combinant els temes, ja ho anirem veient.
Gràcies a la Montse, a l'Assumpció, i a la Jacqueline i a la Roser per estrenar-se en aquest primer concurs del català al carrer i toca el més important de la secció de l'espai, que és el sorteig del llibre. Avui és qui té un germà, té un tresor, de Laia Guerrero... amb unes il·lustracions d'aquelles que et cau la bava, d'edicions El Pirata. És un conte infantil, però tracta la gelosia entre germans, amb humor, amb tendresa, també inclou un joc i alguns consells a l'interior. Doncs aquest llibre, que és el primer de la temporada, el nostre primer regal, és pel número 4. Per tant, Roser, la darrera en trucar, guanyes el llibre, que pots recollir quan vulguis a Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies per portar-nos una nova temporada del Català al carrer. Benvinguda.
Gràcies.
T'esperem aquí dimarts que ve.
Sí, i tant. Fins dimarts.
A reveure.
Adéu.
Els bons catalans sempre hem estat gentils i elegants. Les pobilletes diuen que som els millors amants. Perquè som hàbils en la llengua i perquè sabem fer jocs a mans. És una ciència apresa dels nostres besavis romans. No sé si sóc bon català, però cada vespre menjo pa amb tomàquet per sopar. No sé si sóc bon català, jo ho intento i no puc estalviar. Queden uns descendents fenicis, no tenen cap vici comprovat i fan negocis amb els socis de la comunitat.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha celebrat aquest dissabte l'Assemblea General Extraordinària de 2025 en format virtual amb la participació de 38 colles. Un dels punts a debatre era l'expulsió de la colla jove de Vilafranca de l'entitat arran de la manca d'activitat sostinguda en les darreres temporades i deutes acumulats amb la coordinadora. Un acord al qual totes les colles participants han votat a favor, excepte la colla Joves Xiquets de Valls, que s'ha abstingut. Els motius concrets en l'àmbit tècnic casteller són que la colla no ha assolit cap actuació completa durant 6 temporades consecutives, inclosos els 2 anys de pandèmia. L'última actuació completa documentada correspon a la 8a Diada Jove a Vilafranca, el 13 d'octubre del 2019. També que no ha sortit a plaça en tota la temporada 2025 i, fins on consta, la coordinadora no té intenció de fer-ho. Durant aquests dies s'està realitzant en alguns punts del municipi de Castellví de la Marca el desplegament de la xarxa de fibra òptica a la província de Barcelona pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Concretament, les accions s'estan realitzant a la carretera B212, Avinguda Catalunya, i a la BB-2176, en el tram del camp de futbol al nucli del Maset dels Cosins. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Castellví de la Marca anuncien que en els propers dies poden haver-hi alguns talls de carrers o àrees de carretera vinculats a aquestes dues carreteres. El celler Albert Hinoya s'ha convertit oficialment en empresa certificada B Corp gràcies al seu compliment dels estàndards de sostenibilitat social i ambiental, transparència i responsabilitat empresarial, asseguren des de l'empresa. Com un dels pioners en agricultura ecològica a Espanya, aquesta fita reforça la posició d'Albert Hinoya com a referent dins del sector vitivinícola, no només per la seva aposta per una viticultura lliure de pesticides i herbicides, sinó també per la seva innovació en matèria de sostenibilitat. Albert Hinoya s'incorpora així a una comunitat internacional de prop de 10.000 empreses certificades, entre les quals hi ha marques com Patagonia, Ecoalf, Camper, Rituals, Trio 2 Bank o La Luz. Així mateix es converteix en el tercer celler català en rebre aquesta certificació darrere de noms com Vallformosa o Reventós Codorniu. Aquest dijous 11 de setembre, Cunit viurà de nou la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya amb els actes institucionals i la participació de les colles locals de cultura popular. Enguany, la programació també inclou una activitat prèvia el dia abans. El dimecres 10 de setembre, a les 6 de la tarda, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà la conferència Catalanofòbia, a càrrec de Josep Pic i Mitjana, historiador i professor universitari, en un acte coordinat pel grup d'estudis locals del Macio de Cunito. L'endemà, el dijous 11, els actes centrals començaran a les 11 del matí amb la tradicional catifa de flors al costat de l'absis romànic de l'església Sant Cristòfol, a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Aquesta setmana és la de la tornada a la rutina, sí o sí, per tothom, la de la fi de les vacances, per moltíssims, la de reprendre hàbits, i és costaruda, vulguis que no, un al·licient. Les moltíssimes estrenes que hi ha a les plataformes i les novetats televisives que comentarem amb Carles Gala, que continua amb nosaltres portant-nos, acostant-nos a aquestes pantalles. Bon dia, Carles.
Bon dia, què tal?
Contenta de la retrobada. A més, és un setembre potent. És inici de curs, amb molts propòsits, amb moltes ganes per part de plataformes, canals convencionals i de tothom, en definitiva.
Sí, la veritat és que ha començat fort, el setembre és acostumar a ser-ho, no? Després d'aquesta parada de l'estiu, que tot i així, com sempre diem, els estius, déu-n'hi-do els continguts que s'hi acaben estrenant, com per exemple a Netflix van estrenar Miércoles, una de les estrenes, diguem-ne, més importants de la temporada de Netflix, però arriba el setembre i aquí arriben ja les patums i arriben ja els continguts, diguem-ne, més destacats, diríem quasi de tot l'any, eh? Per tant, arriba un mes farcit de moltes estrenes.
El Carles Gala ens proposa començar per la nostra, per TV3, pel 3CAT, que arrenca temporada progressivament i, a més, diuen que amb el canvi més important dels últims 40 anys, que aviat
està
dit.
Sí, la presentació es va fer ahir a la tarda, van concentrar tots els presentadors de Catalunya Ràdio, de TV3, de 3CAT i tots els directors de programes, i van fer aquesta presentació oficial de la nova temporada, que jo diria que ve marcada, sobretot, d'aquesta estrena dels informatius, d'aquesta nova marca que n'havíem parlat aquí, que és el 3CAT Info. És aquesta marca que, a partir d'ara, diguem-ne, embolcallarà tots els serveis informatius de TV3, del 3CAT, és a dir, de Catalunya Ràdio i també de TV3. I, a partir d'ara, doncs, veurem aquesta nova marca no només en els telenotícies, sinó també al 324. El canal passarà a dir-se 3CAT Info, igual que l'emissora de Ràdio Catalunya Informació també passa a ser 3CAT Info. Telenotícies que s'estrenaran el 17 de setembre, és un dijous. S'havia plantejat si s'estrenava o no el dia 17, perquè em sembla que cau amb un partit de la Champions del Barça, i per tant estaven pendents a veure què feien, si ho mantenien o no, però si finalment s'estrena el 17 de setembre amb el Telenotícies Vespre, amb el Toni Cruanyes, que serà el responsable, diguem-ne, de donar la inauguració d'aquest nou plató, que ja hem pogut veure alguna cosa, que TV3 ja va ensenyar amb una roda de premsa com seria, amb quines pantalles i quina tecnologia faran servir, però aquest mateix plató serà el plató dels matins i també el plató del programa dels informatius de diguem-ne, del 324, com es deia ja, el nit o 3 nit, o no recordo com es diu el de la nit, diguem-ne.
Però més 324...
Més 3.24, sí, que no sé si mantenen o no, crec que canvien el nom també a partir d'ara del nou format, però sí, el magazín informatiu de la nit també es farà en aquest mateix plató, per tant, diguem-ne que serà el lloc neuràlgic on passarà tot, i a partir d'aquí doncs veurem totes les telenotícies amb noves cares, de dilluns a divendres a Telenotícies Migdia. Hi haurà l'Anna Garnatxe i el Xavi Coral, que sí que es manté, els caps de setmana la Júlia López i el vilafranquí Joan Reventós, i a l'última hora, diguem-ne, que serà al migdia. Als vespres hi haurà de dilluns a dijous el Toni Cruanyes i de divendres a diumenge la Raquel Sans. I al Telenotícies Comarques hi haurà de dilluns a divendres la Núria Soler. A partir d'aquí, doncs, obren nous formats, faran més vídeos, obren canals a WhatsApp... Comença, diguem-ne, tota una nova era a nivell d'informatius al 3CAT.
Un Toni Cruanyes, que em sembla que havia dit que... volia fer un pas al costat, perquè em sembla que porta 10 anys al davant del TN Vespre i que li estava bé el relleu, però veig que el deixen de dilluns a dijous. El divendres ja descansa.
Sí, en principi sí. No... Continua sent líder d'audiència cada dia, funciona molt bé, és editor també de l'informatiu, no és només presentador, i per tant, doncs, jo crec que l'aposta de TV3 és mantenir-lo al capdavant del Telenotícies Vespre.
I què més passarà al 3CAT?
Doncs arriben també algunes estrenes noves a nivell d'entreteniment. Per exemple, una de les sèries que ja es va emetre fa 17 anys, una sèrie d'humor que s'anomenava Vinagre, però que ara torna amb el format Vinagreta, i que protagonitzen Bruno Oro i Clara Segura. Era una sèrie d'esquetxos bastant surrealistes i que torna en aquest sentit a partir del dia 23 de setembre a la plataforma 3CAT, però també torna un nou programa, estrena un nou programa que s'anomena Fan Zone, de Gerard Romero, que aportarà a partir del 16 d'octubre una visió fresca, irònica i divertida del món del futbol. I el dia 22 d'octubre aterra la plataforma 3CAT La Casa Nostra, que no La Cosa Nostra, La Casa Nostra, la sèrie creada per Dani de la Orden i Eduard Solà, amb Dani Amor i Oriol Pérez, amb un format d'èxit com és la sitcom, que feia gairebé dues dècades que no es veia a TV3, i per tant tornen la sitcom a TV3, aviam si arriba a tenir tant d'èxit com al seu temps va tenir Plats Bruts. I també torna La Travessa, el 9 d'octubre, una aposta d'èxit que ja acumula més de 4 milions de reproduccions en les dues temporades prèvies a la plataforma 3CAT, i Laura Escàners estarà al capdavant, en aquest cas amb l'expedició Ponent, on els concursants recorreran Catalunya des del Delta de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. I altres novetats? Doncs canvis de cares, per exemple, Col·lapse, el dissabte a la nit ja no el presentarà el Ricard Ostrell, serà el Jordi González qui estarà al capdavant, i torna també a TV3 després de bastants anys d'absència, 25 anys, de fet, amb la Viviana Vallvé al capdavant del programa Bestial, que és un show nocturn d'emissió setmanal en el que hi haurà diversos temes relacionats amb l'entreteniment, amb la cultura, i que estarà gravat a la sala de Paloma, i veurà entrevistes i convidats i amb una banda de música en directe.
Anirem recollint i ampliant aquestes estrenes i aquestes novetats a mesura que es vagin incorporant a la graella, que, com heu pogut escoltar, la nova temporada entra de forma progressiva al 3CAT, mica a mica. I, com dèiem, és una setmana costeruda que, a més, el temps no acompanya. Si voleu estonetes d'evasió, tranquils, no patiu, perquè les plataformes aquesta setmana porten una cinquantena d'estrenes en total. El Carles Gala ha triat, ha disseccionat una miqueta el gra de la palla i ens en porta algunes.
Sí, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, costa ja saber quines són les interessants i quines no, eh? Una estrena, i sempre diem que no diem les estrenes que no són, diguem-ne, estrenes de temporada 1, però sí que recordar-vos que avui s'estrena la cinquena temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, aquesta sèrie en què, per mi, diguem-ne, és una obra mestra, perquè no tant pel fet de que potser, està gravada d'aquella manera, està bé, però jo crec que és una sèrie experimental que van començar perquè realment van voler crear aquest tipus de contingut perquè els interessava i perquè tenien ganes de fer alguna cosa, i s'ho van produir ells mateixos, i realment és una sèrie que està a Disney Plus i que funciona molt. Estem parlant de Martí Short, de Steve Martin i la Selena Gomez, són els tres protagonistes.
Poca broma. Apareix...
Sí, per això. I també hi ha la Meryl Streep per aquí al mig i això. És una sèrie que realment se la van crear ells mateixos perquè tenien ganes de fer alguna cosa divertit i que s'ho passessin bé, i es nota quan veus la sèrie, i arriba la cinquena temporada i veurem. Al final són els tres protagonistes que fan un podcast sobre resoldre casos d'assassinat i sempre casualment estan al voltant de la edifici on viuen ells, i a partir d'aquí doncs tornarà a passar el mateix, hi haurà un altre assassinat i ells hauran de resoldre'l, i ho fan d'una manera genial, molt humorística i molt recomanada, la veritat.
Sí, com tu dius, l'argument, que sempre és enrevessat, és el menys important, perquè el que és molt divertit és veure aquest trio protagonista buscant els assassins i els sospitosos al voltant de casa seva, de l'edifici.
Doncs això, a partir d'avui, jo no sé com ho farà, si fan capítol a capítol, que jo crec que sí, ja ho feien sempre així. Per tant, és possible que avui hi hagin dos capítols i que a partir d'ara, doncs, d'un en un cada setmana.
Aquesta és l'excepció de la regla del Carles Gala, sí, perquè és la cinquena temporada, però tenim una estrena absoluta.
Sí, parlem també d'un thriller britànic de 8 episodis que arriba a Movistar Plus, que s'anomena Los Amos de la Ciudad, i és una sèrie en el que, doncs, Michael, que interpreta en James Nelson Joyce, mà dreta i fill adoptiu del cap del capo, en Ronnie Phelan, del Sin Bin, ha dedicat doncs tota la seva vida adulta al crim organitzat, i per primera vegada, doncs, després d'enamorar-se de la Diana, doncs veu potser que el negoci ja no estigui dintre d'aquest món del crim, sinó que potser segurament hauria de sortir. Los Amos de la Ciudad són així.
You ever killed anyone? A good life full of fun seems to be the ideal.
We're no longer in possession of our most recent container.
If it gets out, we've got a hole in our supply lines.
And it's going to be war.
You sure about the family, wouldn't he?
Something good about our men.
Una sèrie que combina tensió mafiosa, clàssica, la de sempre, amb un rerefons més contemporani, amb el poder com a moneda de canvi i la família com a taló d'Aquiles, Los Amos de la Ciudad, des d'avui mateix a Movistar Plus. Però si no teniu Movistar i teniu Filmin, també hi ha propostes.
Sí, una sèrie que s'anomena Contra la llei, és un drama també britànic protagonitzat per Sheridan Smith, que adapta la novel·la de no ficció escrita per Anne Mink, una mare que va lluitar durant 17 anys per aconseguir justícia de l'assassinat de la seva filla l'any 1989, i els pares de la Julie van iniciar una llarga campanya per revocar a la llei britànica del doble judici i vigent des de feia 800 anys, que impedia jutjar una persona dues vegades pel mateix delicte. L'any 2006, un home va ser condemnat a cadena perpètua per assassinar a la Julie, la filla d'en Ming, i el 1989, malgrat els judicis nuls previs, doncs van voler tornar-lo a condemnar. És aquesta sèrie Contra la llei, aquesta lluita contra aquesta llei de fa 800 anys i que els dos pares van intentar lluitar. És aquesta sèrie que s'estrena avui a Filmin.
¿Estás ahí, Julie? Con la policía, por favor. Hola, mi hija ha desaparecido.
¡Ah, no! ¡Prometió que no estaba aquí!
Queda oficialmente absuelto del asesinato de Julie Hawkins.
¿Cómo pueden dejarle libre?
La ley de doble enjuiciamiento nos impide hacer nada más.
Aquest dimecres també hi ha pluja d'estrenes a les diferents plataformes.
Sí, per exemple, a Amazon Prime Video arriba una sèrie que s'anomena La nòvia, una sèrie en el que explica és que Robin Wright interpreta la Laura, una dona que sembla tenir-ho tot, una carrera brillant, un matrimoni feliç i el seu fill, en Daniel. Però la seva vida perfecta comença a escardar-se quan en Daniel porta a casa la Cherry, que interpreta l'Olivia Coke, la seva xicota, i després d'un inici tens, la Laura està convençuda que la Cherry amaga alguna cosa, és una aprofitada o només està paranoica, i la veritat és que és una qüestió de perspectives. Que, de fet, la Robin Wright és la dona del president dels Estats Units de la sèrie famosa de Netflix, no, si no m'equivoco.
El Ala Oeste.
De l'Ala Oeste? Sí? No, crec que no és de l'Ala Oeste. No. És la de... Ja ho direm després.
Sí, home, que va anar a judici ell...
Sí, per un cas d'assetjament, em sembla, no?
Ahir ens fem grans, ara no em surt el títol, me l'hem passada tota, sencera.
Sí, mira que és una sèrie que
l'hem vist moltíssim. És més nova que l'Ala Oeste, l'Ala Oeste és antiga.
Sí, doncs aquesta sèrie que va ser un èxit brutal, House of Cards.
Ara. Fuego de Cartas, sí.
Sí, doncs aquesta sèrie que jo crec que... Jo quan la vaig veure, el meu cap se'm va anar cap aquí, cap a aquesta sèrie, doncs és la protagonista d'aquesta sèrie, de La nòvia, que en parlen prou bé, per tant veurem també com funciona.
Mi hijo ha tenido más novias, pero nunca le había oído hablar así de alguien.
Mamá, esta es diferente.
¿Eres un niño de mamá?
Oh, sin duda.
Robin Wright és la protagonista de La nòvia, però a més també és la creadora d'aquesta història d'obsessió maternal i desconfiança que, com deia el Carles, en parlen molt bé. Demà s'estrena a Prime Video. Però també tenim estrenes, per exemple, a Disney Plus.
Sí, estem parlant d'una sèrie que s'anomena Tempest. És una sèrie que el que explica al final és que després d'un intent d'assassinat contra el candidat presidencial, l'exdiplomàtica Moon Joo-seo, remenen el seu passat i descobreix una conspiració internacional en què estan implicats països, agències de seguretat i també serveis d'intel·ligència que posen en perill l'estabilitat de la península coreana, mentre juga la vida un misteriós mercenari anomenat Shanko Paik s'ofereix a protegir-la i hauria de confiar-hi, però la Munhu, tot i saber ben poc sobre ell, doncs no sap si ben bé fiar-se'n o no fiar-se'n d'aquest personatge. Tempest, que també s'estrena, com dèiem, a partir de demà a Disney+.
A lot bigger than any one person.
I'll take care of her.
I un parell d'estrenes més per aquest dimecres.
Sí, estem parlant una a Netflix, estem parlant una que s'anomena Les Muertes, una sèrie que es basa als anys 60. Les germanes Baladro construeixen un imperi de prostíbuls i es converteixen en les assassines més temudes de Mèxic, i la sèrie està basada en la novel·la de Jorge Ibargüengoitia. I després dir-vos que estrenen també a Telecinco una sèrie que s'anomena L'Agència. I atenció a Telecinco, perquè les coses els estan anant fatal. Eh? Hi ha molts dies que 4 passa per sobre de Telecinco, és a dir, l'altra cadena de la mateixa grup de Mediaset passa per sobre d'audiència de Telecinco. Estan intentant sobreviure com poden, que han fet mínims històrics aquest estiu, i ara estan intentant treure, doncs a veure si entre l'estrena de la Supervivientes i aquestes sèries, i ahir, per exemple, amb l'entrevista, no?, amb la dona de... d'algun del cas d'aquesta, de la casa, del cas de, del Cerdán i companyia, van entrevistar una, la dona d'algú, i també van intentar treure titulars. Per tant, Telecinco està com molt desesperat a veure com fan per pujar l'audiència, i aquesta és una de les, dels intents. Demà s'estrena L'Agència, és una adaptació espanyola de la sèrie Call My Agent, i a partir d'aquí segueix el dia a dia d'una important agència de representació artística on 4 agents, interpretats per Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem i Fiorella Faltoyano, doncs, juntament amb els seus assistents i els artistes que hi passen cada dia, generen un univers únic, competitiu i difícil de compaginar amb les seves circumstàncies personals i familiars. Estrena Telecinco, estrena de Supervivència, demà a Telecinco, com deia, L'Agència.
Andrea y yo, que tenemos cita en la nueva clínica de fertilidad.
Me alegro mucho.
Gracias.
Anoche me acosté con otro.
Lo que le has hecho es una marrana.
¡Ya lo sé!
Solo venía a hablar con Matías Alvarado.
¿Qué es lo que pasa?
Yo quiero ser lo que eres tú. Me quería presentar al puesto.
I a banda d'aquesta aposta destacadíssima de Telecinco, L'Agència, què recomanes de dijous?
Mira, dijous estrena a Netflix una sèrie així com de romàntica de Suècia, s'anomena Diario de una chica experta en desastres de amor. També s'estrena de Librarians, el pròxim capítol, a Sci-Fi, aquesta plataforma que podeu veure a Movistar i altres. És un drama d'acció i unes aventures spin-off de Librarians. La gent que hagi vist aquesta sèrie, doncs, tenen aquest spin-off. I després dir-vos que divendres torna una d'aquelles sèries que també va marcar una trajectòria i que és Dexter. En aquest cas, torna Dexter Resurrection a Sky Showtime. Són així.
Somebody once told me, you have to go through hell to achieve resurrection. Hallelujah.
Dexter, it's like seeing a ghost. Chief Bishop told me that you were alive. She said that you were the Bay Harbor Butcher.
Una de les estrenes més esperades d'aquest inici de temporada, el nostre assassí en sèrie preferit, Dexter.
Sí, jo no l'he vist mai. Suposo que deu ser... Tu l'has vist, aquest, a Dexter?
No. Dic pel que he llegit, eh?
Ah, doncs no l'he vist mai, però sento que hi ha sèries que sempre estan allà a la llista de que algun dia o altre potser la recupero. Vaig recuperar Prison Break, també, que ara que els jugadors del Barça diuen que és tan bona i que tant se la miren al vestuari del Barça i tal, vaig dir, escolta, doncs jo no l'he vist, vaig a veure-la. I vaig recuperar Prison Break i, ostres, també prou interessant la primera temporada. La segona se'm fa ja una mica llarga i, de fet, ja l'he deixada, eh? Perquè són d'aquelles sèries de fa quasi 15-20 anys que eren televisives, que era setmana a setmana, que l'allargàvem com un xiclet i costava una mica de seguir-la. Però també, bé, ha sigut interessant. La resta de setmana arriben moltíssimes estrenes a Netflix, aquestes de sèries potser no destacades, i potser sí que la més destacada és la de diumenge, Mar afuera, a 3Player, en el que arriba aquesta sèrie que, de fet, doncs podrem veure a la plataforma, que sona així.
Bienvenidos al centro de internamiento de Santa Bárbara.
¡Bueno! Nada de broncas, nada de peleas.
¡Payaso!
Como me tengo que llegar aquí, me muero.
Mar afuera, l'adaptació espanyola d'una ficció italiana que ha tingut molt d'èxit per tota Europa.
Sí, i que dir-vos que a 3Media i Disney Plus han fet un acord estratègic i que moltes d'aquestes sèries que a vegades estrenen a 3Player és possible que properament també les podrem veure a la plataforma de Disney Plus i, per tant, tindrem un accés més a més continguts.
Gràcies, Carles. Bona setmana.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ben tornat. 50 estrenes, 50 històries, no ha donat temps per totes, però sí que volem reservar una estoneta final per la història que ens porta la Lourdes cada dimarts.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, comencem amb una història, i és que una dona de 38 anys es escull viure en una residència per a la gent gran i diu que és la millor decisió de la seva vida. Es tracta d'una dona australiana de 38 anys, doncs, que va decidir traslladar-se a una residència per a persones grans després de la ruptura d'una relació de parella, i ha declarat que ha estat la seva millor decisió que havia pres. El fet va tenir lloc a Melbourne, on la protagonista, que ha preferit romandre en l'anonimat, va viure primer en un Airbnb durant 2 mesos i després va valorar diverses opcions de lloguer. En visitar la seva tia, que resideix en una residència, aquesta li va proposar aprofitar un habitatge disponible. Un cop va confirmar que l'edat no era un obstacle, va iniciar els tràmits. La dona es va traslladar fa poc més d'un any i assegura que no té plans de marxar. En una entrevista ha assegurat que ha trobat en aquest entorn un lloc de calma i pertinença, amb veïns solidaris i sense la pressió del ritme tecnològic actual. I, segons ha relatat, també important, la seva salut mental ha millorat considerablement. A més de que el preu és molt més econòmic, també té la tranquil·litat del lloc i la possibilitat de participar en activitats regulars com el ioga en cadira, el bingo, passejades i espais de lectura. És a dir, que si algú té problemes per trobar lloguer, potser una residència per a la gent gran no seria un obstacle per l'edat.
Quants anys has dit que té?
34.
38,
perdó.
38. No venen de 4.
Mira, l'edat de la Laia, quasi.
Ostres.
Quasi. Clar. Us imagineu la Laia vivint en una residència de gent gran? Diu la Laia que no, eh?
Això que una mica, no? Si en tingués uns quants més... Però, sí, clar, el preu és un motiu de pes, actualment.
Sí.
Tal com està el mercat immobiliari, jo diré que compro, que m'ho crec.
La compres?
Sí.
És certa.
És veritat.
És
que, clar, el preu és un factor importantíssim,
No, i a més, a mi em va cridar l'atenció el tema de la salut mental, de la pau que et dona la gent gran, en segons quins aspectes, i aquest intercanvi generacional, que el vaig trobar també molt encertat.
Enriquidor, sí, interessant. Sí. Gràcies, Lourdes, per aquesta fake.
Fins demà.
Fins demà, bon dimarts. Tornarem demà, de 9 a 12. Adéu-siau.